Són les dues en punt. Bona tarda. Comença l'Hotel Suite.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suite, amb Adriana Arroyo.
Cinc gols en les últimes set jornades. Era el rendiment golejador que estava oferint Boris Garros en el moment de la interrupció de la Lliga. En un any especialment difícil pel barceloní, el davanter del Centre d'Esports havia trobat la regularitat i l'olfacte golejador que portava temps buscant en les últimes setmanes de campionat. Ja portava sis dianes i enfilava el tram final de competició amb la il·lusió d'arribar, com se sol dir ara, amb la fletxa cap amunt en el moment decisiu de la temporada. Com tot, en aquests mesos, el coronavirus també va frenar aquesta ratxa individual que, dit sigui d'una altra banda, va coincidir amb el petit sotrac que travessava el conjunt arlequinat en els últims tres enfrontaments. De gairebé res serveix tot això ara, que 16 equips han hagut de fer un reset forçat i centrar-se exclusivament en arribar bé el dia 18 de juliol a Marbella. Falten 37 dies per l'inici del playoff, però ja fa setmanes que fa xup-xup i més ara que ho veiem més a prop. I més avui, que torna al futbol de primera divisió, un dia en el qual Boris Garros serà el nostre primer protagonista aquí a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui tenim show amb el Roger Benet al control de so. Comencem.
Comenta la recepció.
Xerrarem una estona amb Boris Garros, davanter del Sabadell. Se m'escapa el riure perquè vaig rebent missatges en directe de promeses que esteu fent ja en cas d'ascens arlequinat. Algunes les llegirem, les que es puguin, en antena aquí a l'Hotel Suís. Coneixerem el nou projecte de futbol femení del Centre d'Esports amb la Jéssica Rodríguez i també els plans de futur de David de la Cruz, ciclista que enguany tornarà a competir al Tour de França.
I fora de l'hotel?
Avui, com dèiem, torna a la Lliga, primera divisió, a partir de les 10, derbi Sevillà, Sevilla-Betis. Ahir ja es van jugar els primers minuts de segona divisió. En el partit ajornat a la mitja part de Vallecas de fa 6 mesos, per aquells crits, segur que el recordeu, de Nasi a Roman Sosulia, el Rayo es va imposar al final per 1-0 l'Albacete amb un gol d'Advíncula. I calendari definit al Mundial de MotoGP arrencarà tot l'endemà de l'inici dels play-offs, és a dir, el 19 de juliol, i també Andalusia, a Jerez. Per Catalunya passarà el 27 de setembre i, de moment, són 13 els grans premis previstos, si bé hi ha marge fins a finals de juliol per ampliar-lo.
Han parlat en les últimes hores...
Antoine Griezmann, jugador del Barcelona, sobre l'aturada que hi ha hagut a la Lliga.
Me vino muy bien, ¿no? Necesitaba descansar. Hacía, creo que, 5 años que no tenía tanto descanso, así que mentalmente y físicamente me vino muy bien. He podido disfrutar de mi família, de mis niños, y no, estoy a tope.
En la prèvia del derbi d'avui, Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla.
El derbi se va a jugar y ese derbi todos sabemos lo que significa y lo que es, con lo cual vamos a tratar de dar la respuesta adecuada, de adaptarnos bien al contexto que nos vamos a encontrar y sobre todo de tratar de superar a un muy buen equipo como es el Betis.
I a l'altra banqueta, l'exarlequinat Joan Francesc Ferrer Rubi, tècnic del Betis.
Sin lugar a dudas, nosotros vamos con un déficit para poder pelear por los puestos europeos, estamos a una distancia importante, sí que es cierto que parece que la séptima plaza pues a lo mejor se va a abrir, pero para nosotros es un partido muy importante porque realmente, como tú dices, no podemos ir pinchando a las primeras de cambio porque nos alejaría un poquito más.
I a les xarxes socials.
Una imatge històrica publicada pel Pep Mulet, exarlequinat i responsable ara de l'escola de futbol de l'OAR Gràcia, és a la vella Creu Alta, vestit de dalt a baix, amb l'equipació del Sabadell, i afegeix al futbolista en el seu dia sabadellenc: reconeixeu el camp, botes noves, per tant, era el meu debut a l'Infantil B del Centre d'Esports, amb 11 anyets. El podeu trobar al perfil d'Instagram del Pep Mulet.
De quin partit no estarem pendents?
M'ensumo que molts de vosaltres sí que estareu pendents del Sevilla-Betis, així que proposta nova. Acabat aquest programa, a les 3 en punt, lluita pel títol d'Armènia, Xirac contra Noah.
Avui celebra el seu aniversari
l'entrenador sabadellenc fins fa ben poc al Sabadell Nord, Kiko Díaz.
l'enquesta.
I acabem amb el que acabem de llançar a Twitter i a l'Instagram de Ràdio Sabadell i volem saber realment les vostres idees. En joc, 8 banderes del centre d'esports per lluir-les als vostres balcons i finestres perquè la ciutat faci una mica de xup-xup amb els colors arlequinats. Per entrar al sorteig cal respondre una pregunta. Quina promesa feu en cas que el Sabadell ascendeixi a segona?
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Gairebé 6 minuts per sobre de les 2, entrem en matèria avui dijous 11 de juny del 2020, 37 dies per la disputa del play-off d'ascens a Marbella, a Màlaga i al Algesires. El Sabadell segueix preparant aquestes eliminatòries en grups de 10 jugadors. Avui parlarem amb una de les referències ofensives del conjunt entrenat per Antoni Hidalgo, 6 gols en 611 minuts de Lliga jugats, una ràtio, si fa no fa, d'una mica més d'un gol per partit jugat. Boris Garrós, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Com van els entrenaments de grups de 10 jugadors? Ara ja porteu gairebé una setmaneta així. Ens deia, per exemple, Juvenal l'altre dia, que una mica estrany, no encara?
Sí, una mica estrany, però bueno, sí que es nota el pas d'entrenar amb grups de dos a passar un grup de 10, és un canvi important.
Provaré al principi, a veure si a tu t'enganyo. Atlético de Madrid B, Bilbao Atlético Badajoz.
No m'enganyaràs. Podria sortir amb que tots tenen els seus punts a favor i els seus punts dèbils. I bueno, el que hem de fer, i com ho estem fent, és analitzar els tres possibles rivals, però sobretot preparar-nos física i mentalment nosaltres com a equip per poder afrontar el play-off de la millor manera.
No hi ha manera, eh? Ja no només amb gent de Sabadell, és que he preguntat amb exarlequinats que també jugaran al play-off, Manel Martínez del Marbella, Mardeval de la Penya Deportiva, no hi ha manera que algun jugador em digui quin equip prefereix dels tres, eh?
No, òbviament els equips, encara que aquest any no hagi acabat la competició, els equips que estaven a dalt eren per mèrits propis i tots són molt forts.
En un primer moment semblava que aquest dilluns ja havia de ser el dia del sorteig. Serà finalment, com sabeu, d'aquí a 2 setmanes clavades, l'endemà de Sant Joan, d'aquí a 2 dijous. Deia Juve l'altre dia també, Boris, que això cadascú porta d'una manera diferent, no? Que hi ha jugadors i entrenadors també que són més impacients, d'altres que s'ho prenen amb més calma. Boris Garrós és dels que se'ls està fent llarg tot aquest procés i també el canvi de dates, etc. O com ho portes tu?
Bueno, jo realment, amb l'experiència que he tingut amb els play-offs que he jugat, sempre ens hem enfocat, sí que és veritat que no tenim tant de temps, no?, entre competició i play-off, però sempre ens hem enfocat en el propi equip, en l'estat del jugador, i el sorteig ja dictaminarà el que hagi de tocar. Sí que és obvi que el cos tècnic ha d'estar més pendent d'estudiar els rivals, però nosaltres, almenys a nivell personal, són 3 rivals que podem tenir i els hem vist i els hem treballat, i el que toca ara és ficar-se a top al play-off.
També és el tema de la mentalitat, no?, amb la qual cadascú l'afronta. Aquí també fins i tot incloc ja no només jugadors, etc., sinó els propis aficionats o els periodistes que estem seguint l'actualitat del centre d'esports, que també hi ha de porucs o de prudents dient que són 3 eliminatòries i que un partit és molt difícil, o els més ambiciosos o els més optimistes que realment som a 270 minuts només de segona A. Amb quin argument et quedes?
I em quedo, sens dubte, amb el segon argument. Estem a 3 partits d'aconseguir algo increïble, i com bé has dit, ens hem de ficar tots amb la mentalitat de que ho aconseguirem, de treballar tots junts, remar tots junts i preparar-nos mental i físicament per aquest partit.
Per cert, seu a Andalusia, Marbella, Màlaga i Algesires. Fa 2 anys, amb el Recreativo de Huelva, diria que ja vas jugar al camp del Marbella. Per tant, coneixes sí. Una de les seus. Què et sembla?
Bueno, allà com al sur, sobretot, una de les diferències que hi ha entre el grup 4 i el 3 és que els camps estan molt i molt bé. És difícil trobar-te camps en mal estat, i personalment me'n recordo que el del Marbella era un camp molt, molt cuidat i segur que està, que cada camp no serà una excusa.
Et pregunto més enllà també del play-off, per la temporada en general, un any molt estrany, no? Perquè entre lesions al principi, l'equip a dalt, després un petit sotrac que coincideix amb la pandèmia, a nivell col·lectiu i a nivell individual per tu, un any estranyíssim.
Sí, òbviament a nivell grupal ha sigut un any estrany per ja no només pel Sabadell, sinó per tots els clubs del món. I a nivell personal, doncs sí, perquè, bueno, ja com tots sabeu, no vaig tenir sort amb les lesions de principi de temporada. Just quan semblava que tornava que ja estava preparat, em vaig recaure amb una altra lesió. Però, bueno, em quedo amb aquests últims mesos on he estat molt, molt a gust amb el club, amb l'afició i amb la plantilla. I res, toca mirar endavant i tornar a començar de nou.
Clar, és que portaves jornades 17, 21, 23, 25, 27 i 28, els 6 gols de Boris Garros. Dit d'una altra manera, 4 gols en els últims 6 partits o 5 gols en els últims 7. No ha arribat en bon moment, evidentment, per ningú, això del coronavirus. Però és que en el teu cas en concret, no sé si fa més ràbia encara, havies enganxat la ratxa.
Sí, bueno, al final és un esport col·lectiu. També és veritat que potser es comentava, no?, que jo me'n recordo entrevistes després del Dia de l'Espanyol, com si havíem de canviar la dinàmica i tal. Al final mai saps per on et pot sortir bé o malament. A nivell personal em sentia molt bé, però les sensacions que tenia quan va arribar la pandèmia les deixo tenint ara i l'ambició, òbviament ara que encara estem, que s'acaba la temporada i estem, com ja has dit abans, de 170 minuts de fer història, doncs encara amb més ambició i amb més confiança de poder aconseguir.
De fet, el gol contra l'Espanyol B era el primer que feies fora de casa, els 5 primers els havies fet a la nova Creu Alta. Ara, com dius, toca pensar en el play-off. Si no m'equivoco, tu n'has jugat, però de segona B a segona A, pot ser que sigui el primer?
Sí, és el primer.
I com l'afrontes? Hi ha diferència respecte, clar, evidentment, en quant al format segur, en quant a la categoria també. Serà nou per tothom, per això, no només per tu.
Sí, òbviament, serà nou, el format serà nou per tothom. Sí que és veritat que al final, òbviament, hi ha diferència entre un play-off de tercera a segona B o de segona B a segona A, inclús de segona a primera, òbviament pel nivell i potser per la magnitud, però al final el jugador, quan un cop està abans de jugar un play-off, s'adapta a la situació i els nervis que et poden entrar, la concentració, tots els punts que puguem anar perfilant d'aquí a que comencem el play-off seran molt importants. I crec que són comuns en tots els tipus de play-off.
Jugar-s'ho tot a 90 minuts iguala més les forces?
Bueno, no sé, al final és algú nou per nosaltres. Sí que és un format una mica d'Eurocopa o Mundial, no? De que un cop passat la fase de grups, pues, tens un camí a l'objectiu a 90 minuts. I res, sí, les forces poden estar també igualades, però apareixeran altres aspectes importants com la confiança, la mentalitat i l'estat físic segur que marcaran.
Ara que dius el tema de l'estat físic, una altra cosa nova no només és el tema de jugar una eliminatòria a 90 minuts i prou en seu neutral, sinó fins i tot el fet que no s'ha donat mai de tants mesos sense competir que el primer partit oficial que juguis sigui ja directament una final, de o guanyes i passes o te'n vas al carrer. Aquí com creus que pot reaccionar el Sabadell en concret i la resta d'equips també en general?
Bueno, reaccionarem, òbviament, hem d'intentar aconseguir durant aquest temps que tenim fins al dia, intentar assolir el millor futbol i les millors sensacions per afrontar-ho de la millor manera. Està clar que ara els equips s'han de tornar a conjuntar, recordar conceptes i ficar-los en pràctica el més aviat possible i tornar a estar com estàvem quan va arribar la pandèmia.
Deia l'altre dia el cos tècnic que estan mirant la Bundesliga perquè serveix una mica d'exemple per veure com reaccionen els equips en aquests primers partits. Ahir va tornar a segona A, avui primera. Boris Garros estarà pendent del derbi sevillà avui, per exemple, d'aquest Sevilla-Betis, per comprovar precisament això, el ritme de partit, el com és un derbi després de mesos sense jugar així gairebé en fred.
Sí, i tant. Jo crec que tots els que ens agrada el futbol amb aquest confinament hem tingut ganes de tornar a veure futbol. Ja, òbviament és un gran partit, el Sevilla-Betis, però estic convençut que si fos qualsevol altre partit també el miraríem tots amb moltes ganes. I, òbviament, per veure una mica com es sent, no? Perquè sí que és veritat que a primera hi ha molta més quantitat de públic, però nosaltres tampoc estem acostumats a jugar un partit com si fos un entrenament, i a sobre un partit tan important. Així que a intentar prendre tot el que es pugui prendre i analitzar i anar construint el camí per arribar de la millor manera al playoff.
Aquí comencen ja a veure's banderes als balcons, a les finestres de Sabadell, comentaris a les xarxes socials que segur que vas rebent. De fet, després parlarem de promeses, però hi ha un que està amenaçant, un aficionat, empatonejar-te el dia de l'ascens, sí, si fas el gol.
Ja ho he vist, l'he contestat just abans de la trucada.
Encantat, no?, de rebre aquest petó, si arriba el cas.
Home, sí, encantat de rebre el petó, no, encantat de promesa si arriba el cas.
Pel que suposava, sí, sí.
Home, sí, òbviament, que estaria encantat de rebre'l en cas que sigui, en cas que així sigui.
Què li diries, no a aquest aficionat, sinó en general, a l'aficionat del centre d'esports que sap que està vivint això des de casa, que no podrà anar al camp, que haurà de seguir des de la distància aquest playoff, que de moment, doncs, ni que sigui com a mostra d'orgull d'aquesta temporada, està posant la bandera a la seva finestra i que se li està fent molt llarg també aquest camí fins que arribi el 18 de juliol. Quin missatge enviaries a aquesta gent?
Doncs els enviaré un missatge de tranquil·litat, que sàpiguen que l'equip està treballant molt bé, que a poc estem recuperant sensacions, que ens estem ficant a punt perquè tenim ganes de donar-li aquesta alegria a l'afició i a la ciutat, que crec que s'ho mereixen.
I per acabar, ja que avui preguntem a l'audiència de Ràdio Sabadell quina promesa faran si el Sabadell acaba pujant, tu t'animaries a fer alguna aquí en directe ara?
Hòstia, és que no l'havia pensat. Sí, que si vols me la penso i te la dic. M'agafes de sorpresa.
Mira, fem una cosa. Pensa-te-la. M'envies un àudio d'aquests de WhatsApp i quan la tinguem, doncs, no avui, o sigui, el programa de demà, de dilluns, ja comentem la promesa de Boris Garros.
Perfecte.
Boris Garros, davanter del Centre d'Esports, ja esperem aquesta promesa i tant de bo que s'hagi de complir. Una abraçada, Norma.
Una abraçada.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
El David Caparrós, concretament, era qui deia que petonejaria a Boris Garros en el cas que fes el golarro que ens pujarà a segona A, i responia també el propi Boris Garros, com deia ara, just abans d'agafar el telèfon. Espero que us pugueu donar aquesta alegria. Estem treballant per fer aquest somni una realitat. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Tu t'has mullat ja o no?
A on?
Amb el tema promeses.
No, encara no. Estic esperant les vostres propostes, sobretot per anar eliminant algunes ja, perquè us veig a venir. L'any passat em va tocar pujar a la Mola.
Des de la Nova Creu Alta.
I gairebé em quedo... els que van pujar amb nosaltres, els amics que ens van acompanyar aquell dia, són testimoni real del que va succeir. I no m'he demanat.
Hi ha vídeo, fins i tot, amb la musiqueta aquella del taüt que surt amb allà. crec que era de Gana. Doncs hi ha muntatge sí. De Sergi Garcés arribant a dalt de la Mola amb els ballarins.
No vull fer broma, però em va faltar la bombona d'oxigen que després va necessitar algun animaló que hi havia per la muntanya.
Sí, és veritat, pobre. Seria l'alçada, el mal d'alçada.
Segurament que se'm va afectar les cames i al cap directament.
Havies de fer-ho no, per etapes.
Per això et dic que jo estic esperant, accepto propostes, a més amb aquest reguitzell que segur que ara repassarem, accepto propostes, però com ja vaig amenaçar aquell dia i em reitero, perquè ningú pensi que se m'ha oblidat ja el patiment, no cal que siguin promeses ni de patir, ni físiques, o sigui, no posen lloc, la lletra petita no posa en lloc que s'hagi ni de patir ni que tinguin per què ser físiques. M'apunto una que va fer el Nando Ruiz ara fa uns anys, ara fa uns mesos.
Posa't els auriculars, sisplau, perquè...
Ah, espera, que no... Sí, aquesta. Una que va fer el Nando Ruiz, un bon amic també de la casa, que va dir, que es poden fer promeses com anar a menjar xuletón a algun assador i després fer una bona festa, per això, exemple.
Això es podria fer sense la necessitat de l'ascens.
Però que si s'ha de prometre fer l'esforç sobrehumà de menjar-se un xuletón amb patates fregides i després un bon vi i una bona sidra, apunteu-me, en aquesta llista apunteu-me allà.
@RadioSabadell a Twitter. Vols guanyar una bandera del centre d'esports per engalanar el teu balcó? Escriu-nos quina promesa faries en cas d'ascens, etiquetant la persona amb qui la faries i entrarà en el sorteig d'una de les 8 banderes que tenim a la nostra disposició. 3 partits per un somni. Per tant, si voleu sumar-vos a la festa i entrar en el sorteig d'aquestes banderes perquè llueixin a la ciutat abans del playoff, heu de buscar aquest tuit i, igual que han fet ja molts seguidors del centre d'esports, doncs poder dir-hi la vostra. Per exemple, el José María Cava, el murciano, conegut com a murciano en el món del centre d'esports, en l'entorn, diu: la mateixa que vaig fer l'any passat si ens salvàvem, anar caminant de Sabadell a Can Ovelles com a símbol d'agraïment al míster. I de fet diu: crec que ho faré igualment en cas de no pujar. Canovella, Sergi?
No, aquesta sí. Aquesta,
més clar.
Sí, aquesta sí. Aquesta ja vaig dir que, per exemple, aquesta no era dolenta del tot.
El José Sac diu muntar un dispositiu per trobar el Marc d'Atzira, o sigui que aquí fins i tot amb darts enverinats algun amic. L'Equilibrio diu anar a patinar sobre gel amb el Nando Ruiz. Aquesta també seria assequible.
Jo no puc patinar, però podria acompanyar-vos.
Per què?
Els turmells no em permeten posar-me les botes, així de clàudic.
El Sergi diu, prometo convèncer el Xavi perquè es faci soci la propera temporada, que no és fàcil. Bé, és que hi ha pràcticament de tot, esmorzar...
Sí, però t'estàs saltant les dures, eh?
Perquè... No, estic baixant, la llista és llarga.
Jo he vist pujades a Montserrat, sí, pujades sí, a la Mola cap per avall, pujar d'esquena...
L'Oriol Hernández diu, pujar a Montserrat a peu, aquesta va ser la promesa quan ens va tocar l'Eibar i sembla que va funcionar. El Cesc, tot el camí de Santiago a peu amb la bandera del Sabadell, anirem al David Rigola. Rapar-me el cabell, diu el Sergi Garcia, i afegeix una bola de billar, o sigui que entenc que és directament al zero. També el Marc Segarra, pujar a Montserrat amb l'Arlequinada, pujadet a Montserrat amb l'Arlequinada, el David Aguilera. Per tant, molts que opten per aquesta part més física que Sergi Garcés volia estalviar-se. El Fran Ocaña, que és un seguidor que viu a Madrid, diu viatge express Madrid-Sabadell per poder celebrar el títol com cal, fent aturada a Saragossa per donar-li les gràcies a la Virgen del Pilar. I diu, necessito la bandera per penjar-la al meu balcó de Madrid i que la vegi tothom. O sigui que tot això a través de Twitter. A Instagram també teníem alguna, per exemple, deia el 433 Sabadell, tenyir-me el cabell de blau i de blanc, jugar tota la vida al FIFA amb el Sabadell, no agafar cap altre equip, a partir d'ara només jugar amb el Sabadell, o el Gerard Riera, que deia, ens apuntem a una mitja marató i la corro amb la samarreta del Sabadell.
No, n'hi ha de tot tipus, jo ja et dic, jo les físiques...
N'hi ha de tot tipus, però l'última has volgut fer el retall aquí.
No, faig el
retall.
No, ja et dic, totes les físiques per mi descarta-les. O sigui, no puc prometre, ara mateix no puc prometre. No sé, a Ipurua vam prometre deixar-nos el bigoti, era una cosa fàcil, el vam fer i vam fer una mica el ridícul, alguns més que altres amb el bigoti que ens va quedar.
Jo prefereixo camí de Santiago, pujar a Montserrat que un altre cop el bigoti, eh?
Doncs home, entre caminar i pujar i fer esforços i deixar-me el bigoti uns quants dies, ja et dic jo que sóc capaç de fer el ridícul si cal pel carrer, en el meu cas, no dic res dels que porten bigoti habitualment, jo parlo de mi, que no em queda massa bé les coses com són. Rapat tampoc em quedaria massa bé, tinc el cap un pèl estrany.
Algú amb mala baba també diu tallar-me el cabell a l'estil Arturo Vidal però tenyit de blau, i em menciona a mi, ja et dic jo que no, aquesta opció
No es contempla a hores d'ara.
Ah, jo veig, ara. No quedaria malament.
Sí, home, amb el look que porto últimament de deixat no vindria ja de fer aquestes històries. Doncs ja ho sabeu, banderes del Sabadell a la vostra disposició fins a 8, que se sortegen entre tots els que o a Instagram o a Twitter respongueu mencionant a algú, algun amic, algun familiar amb qui fareu aquella promesa, el que prometeu. Tenim pendent la de Boris Garró, serà la primera de la plantilla, però apretarem una mica més, no, aquí a la gent?
Sí, sí, ja dies, per això encara no hem posat el fre, pròximament a la xarxa s'anunciarem quan tanquem, per dir-ho així, sobretot perquè estaria bé que aquestes banderes es puguin lluir, com deies, durant tot aquest procés, gràcies als Honor 1903, a alguna altra penya que, sobretot els 1903, que són els que van endegar aquesta campanya dels tres partits per un somni. Doncs la idea és poder regalar les banderes dins d'aquest termini perquè Sabadell llueixi una miqueta més arlequinada.
Doncs esperem les vostres propostes i demà, si de cas i si cal, faig una nova batuda de missatges que anem rebent en les pròximes hores sobre aquestes promeses. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Quatre minutets i dos quarts de tres de la tarda. No deixem al centre d'esports. La secció femenina del conjunt arlequinat compta des d'aquesta setmana amb nova responsable. És Jessica Rodríguez. Han passat a clubs com el Barcelona, el Rayo, l'Europa o l'Espanyol i també ha fet carrera a l'estranger, en concret al Japó, a la Xina i a Dinamarca. Per tant, benvinguda, Jessica. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Què suposa per tu encapçalar aquest nou projecte del Sabadell femení?
Doncs és un gran repte en el qual tenim personalment i molta il·lusió i estic molt contenta de formar part d'aquesta gran família.
Hem d'entendre aquest pas com un impuls cap a la secció per part del centre d'esports, oi?
Sí, realment penso que és un impuls i una aposta molt forta que el club està fent perquè realment vol donar-li molt de suport i un impuls, com tu bé dius, molt gran per créixer.
Evidentment hi ha una part formativa, però també hi ha l'altra competitiva. Si et sembla, comencem per aquesta segona part, pel primer equip, que l'última temporada, la veritat és que ha patit de valent a la preferent, es va salvar per la pandèmia quan estava lluny de la permanència. La idea, entenc, és reforçar-lo, no?, per no tornar a trobar-se en una situació com aquesta.
La idea, com bé dius tu, és treballar molt per poder tindre un planter amb unes bases molt sòlides i començar reforçant a les línies que facin falta per no patir, perquè volem donar-li una imatge i una visibilitat també, com bé comentaves abans, a nivell de competició i poder competir i estar allà i plantar cara a la Lliga i evitar els errors que hem comès aquesta temporada.
Clar, acabes d'aterrar aquí al centre d'esports. Aquesta setmana s'ha confirmat la teva arribada amb la direcció esportiva i la coordinació de la secció femenina. T'ha donat temps a parlar amb la gent, a tenir contacte? Què coneixies del Sabadell prèviament abans d'acabar acceptant aquest repte?
Sí, ja he estat en contacte amb quasi bé tots els equips, també pares, jugadores, tècnics, també amb els directors en general. I la veritat que la primera toma de contacte ha sigut molt positiva, estem tots amb una il·lusió molt gran i sobretot comencem a treballar a tope perquè això pugui continuar de la millor manera i amb una progressió molt gran.
Què se sap de moment de la primera plantilla del cos tècnic? No sé si és massa d'hora encara, però seguirà el mateix entrenador, ho farà també el gruix principal de l'equip?
No, realment l'entrenador que n'hi havia fins ara no continua, farem una renovació dintre de tècnics total, en el primer equip sobretot, perquè volem noves cares, noves idees i sobretot és un nou temps en el qual hem de començar de zero i partint d'una base que ja la tenim, que és també, puc adelantar que continuaran diverses i diferents jugadores que ja n'hi havia fins en el planter, però també n'hi hauran bastantes incorporacions.
No se sap encara, no, el nom del nou entrenador, per tant?
No, encara no puc adelantar-te això, perquè primerament ho farem oficial dintre del club i una vegada que ja ho tinguem oficialment, òbviament sortirà i segurament podré parlar amb vosaltres també.
Aprofito, ja que parlem, per donar a conèixer aquesta nova figura responsable de la secció femenina, la Jéssica Rodríguez, per parlar una miqueta de la teva carrera, per parlar també dels clubs on has estat. Has estat fins i tot a l'estranger, com dèiem abans. Què t'ha portat tota aquesta experiència, el pas per diferents països i per diferents entitats?
Doncs sí, com bé dius, he estat a diversos països i diferents equips, dels quals estic molt, molt agraïda, perquè de tots ja n'he après molt positivament, lo bo i lo dolent a nivell esportiu, i he pogut aprendre de que n'hi han diferents mentalitats a nivell esportives i entre totes he creat la meva mentalitat o la meva mitologia dintre del futbol. I llavors penso que he agafat lo millor de cada lloc.
Per exemple, del Japó, de la Xina, de Dinamarca, amb la sensació que el futbol va per davant o per darrere del que tenim aquí a casa nostra, en plana femenina?
Són ideologies i maneres de veure el futbol diferent. Tant és veritat que ara mateix aquí a casa tenim un futbol molt positiu i tenim una oportunitat molt gran, perquè el Sabadell és un club gran, és un club històric i és un club que sempre ha estat a dalt de tot a nivell femení també. Llavors penso que això, aquesta experiència i aquesta visibilitat que ja n'hi havia abans, és un pas molt més endavant que no pas altres clubs que comencen de nou.
Acabo preguntant-te de cara al futur. Aquí al Centre d'Esports, ara comentaves el tema de la història del conjunt arlequinat dins del futbol femení, subcampió de Lliga, campió de Copa de la Reina, etcètera, etcètera. De cara al futur, quins objectius t'has marcat en aquest nou projecte? No sé si a la teva ment, mirant al futur, et marques algun temps en concret o alguna fita, allò, no tant a curt termini, sinó a mig-llarg termini.
Doncs et puc dir a priori també a curt termini. A curt termini és ampliar la secció, establir unes bases que siguin sòlides, i al mig llarg termini hem de tornar a la màxima competició possible dintre del futbol femení, perquè crec que tenim club i tenim sobretot l'opció que tenim dintre de la secció per poder créixer i poder portar-ho al més amunt possible. Perquè si hem estat un cop, podem estar dos. I per aquest és el treball que des de la direcció esportiva farem per anar mica en mica pujant i portar el nom el més a dalt possible. I si podem jugar en un mig llarg termini, però tampoc massa lluny, a Lliga Iberdrola, doncs serà un somni fer realitat.
S'ha confirmat, crec que aquesta mateixa setmana, la professionalització d'aquestes categories més altes del futbol femení. Clar, ha canviat moltíssim el panorama, l'escenari, les exigències també, per què no dir-ho, del que hi havia, per exemple, en el moment que el Sabadell, a principis de segle, de fa, estem parlant, 15-16 anys, era subcampió de la Lliga i campió de la Copa de la Reina, el que és ara mateix la Lliga Iberdrola, no?
Sí, ha hagut un canvi molt gran i penso que també és molt positiu per tot el futbol femení en general, i penso que s'estan donant passos petits però amb firmesa, i llavors hem d'arribar perquè podem estar-hi, i estic seguríssima que arribarem.
Doncs objectiu ambiciós i el seguirem des d'aquí. Avui et volíem donar la benvinguda, Jéssica Rodríguez, la nova responsable del futbol femení al Centre d'Esport Sabadell. Molta sort, encerts, i tant de bo que, com deies ara, en un termini mitjà puguem veure el Sabadell en categories que l'havíem vist fa no tant. Una abraçada, ànims.
Moltíssimes gràcies, una abraçada per tots.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente, y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte, i nosaltres l'emetrem en blogs diaris.
publicitat@radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
publicitat@radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte. Full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Cinc minuts passen de 2:45 de la tarda si la primera meitat del programa ha estat dedicada al món del futbol i amb promeses també. Anem a parlar de ciclisme en aquesta segona meitat de l'Hotel Suís perquè David de la Cruz tornarà al Tour de França. És segurament la notícia del dia aquí a l'Esport Sabadellenc. De seguida hi aprofundim, però abans volem donar-li també un cop d'ull al nou calendari ciclístic del 2020 posterior a la pandèmia. Pau Ituri, des de casa, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Adri? Bona tarda.
Tu tens promesa ja abans de començar o no?
Sí, ho he estat rumiant ara els últims minuts.
Has tingut un marge, eh? O sigui, has jugat amb avantatge aquí.
Primer, la promesa factible. Jo prometo anar a casa del Manel Sabés, que ens ha convidat a una roba.
És veritat, me l'havia deixat, és veritat. Manel Sabés ha promès una paella directament, un arròs, pel Sergi, pel Pau i per servidor. Jo m'hi sumo. I és més, si no hi ha sents i la vol fer, faig també el sacrifici, també. És veritat.
Aquesta és la promesa factible. La menys factible, m'agradaria, això ho tinc pendent ja des de fa un temps, fer un trialdó. Per tant, seria la meva promesa, va.
Amb alguna distància, perquè a veure si farem...
Home, començarem per baix, no? Tampoc hauria si començar per un Ironman.
Un quilòmetre corrent, 100 metres a la piscina de Can Llong i...
Allò, per qui entengui una mica més de trialdons, començaríem per un sprint, per un trialdó sprint, que ningú es pensi que allò és córrer un sprint i poca cosa més, i fer quatre abraçades, no? Ara no em sé les distàncies de memòria, però crec que és una horeta i mitja, aproximadament.
Bueno, una horeta i mitja, alguns. D'altres, la mateixa distància podríem estar-nos.
Alguns en 50 minuts, altres en 3 hores.
Ara admiro la distància del trialdó sprint. Mentrestant, avui havíem de parlar de ciclisme, per tant, anem a fer una miqueta, perquè com ha canviat la pel·lícula, Pau? Se'ns fa estrany fins i tot veure el calendari ciclístic tal i com estàvem acostumats i com ha quedat després de la Covid-19.
Sí, és una autèntica bestiesa com s'ha comprimit, ara en parlarem, però per les dates, estem a 11 de juny, ara s'hauria d'estar disputant el Tour de Suïssa, una de les últimes proves abans del Tour de França. Està tot absolutament paralitzat. De fet, es va paralitzar, recordem, a mitjans del mes de març. Va haver-hi força polèmica, perquè ja estàvem en ple allò esclat de la crisi del coronavirus, i s'estava acabant de disputar la París-Niça. De fet, molts equips es van baixar del carro, de la caravana ciclista, com se sol anomenar. Va haver-hi d'altres que sí van participar en aquest tour, en aquesta París-Niça, perdó, i fins i tot van veure moltes arribades allò... buides, no?, de públic, o amb molt poc públic, perquè, com insisteixo, va ser la setmana just que aquí, per exemple, aquí a Espanya es va decretar l'estat d'alarma i el confinament.
Estava repassant ara distàncies. Jo crec que l'esprint et queda curt, eh?
És assumible.
No, sí. Et queda curt, creu-me. O sigui, són 750 metres nedant.
Compte,
20, no, home, no. 20 quilòmetres de ciclisme i 5 quilòmetres a peu. Jo crec que hauries de fer el salt al següent nivell, a l'Olímpica.
A l'Olímpica, que són 10 a peu... El
doble. Són 10 a 40, peu, 40 sí. Ciclisme i quilòmetre i mig nedat.
Vinga, va, doncs prometo fer un trial d'Olímpic.
Roger, agafa el tall. No fos cas que en 270 minuts el Sabadell li doni per ascendir i després Pau Vituri estigui aquí fent-se el ronso. Dèiem, el calendari s'ha hagut d'adaptar. Com s'han adaptat, sobretot, les grans voltes a la Covid-19... amb una agenda tan atapeïda de proves com la que quedarà a partir d'ara?
Tens paper i bolígraf?
El tinc. De fet, he apuntat les distàncies i ja he apuntat Pau Vituri al costat de l'Olímpica. O sigui, al costat puc fer l'agenda.
Apunta, 24, tot, les grans voltes i els grans campionats. Començo pel 24 d'agost, es disputa el campionat d'Europa, que segurament dels que diré és el menys important. Tot comença, però perquè vegis que tot va a roda, del 24 al 28 d'agost el campionat d'Europa. Just quan s'acaba el campionat d'Europa, el 29 d'agost i fins al 20 de setembre, el Tour de França, que passa a ser, normalment és la segona gran volta en un calendari ciclista, ara passa a ser la primera. Però compte, perquè a França hi ha prohibició, o hi ha un màxim en aquest cas d'aforament, de 5.000 persones en els esdeveniments massius. Per tant, l'organització contempla allò, haver de limitar els aforaments a les arribades i als ports de muntanya. Aquesta prohibició està en vigor fins a l'1 de setembre. Veurem si s'allarga o no. Just quan s'acabi el Tour, el 20 de setembre, el mateix 20 de setembre, comença els campionats del món fins al dia 27, que enguany se celebren a la localitat suïssa d'Aigle-Martigny. Normalment els campionats del món comencen amb les proves sub-23, amb les proves contrarrellotge, i una setmana després doncs, tindria lloc, en aquest cas, la prova en ruta del campionat del món. Però vaja, un mundial que aquest any anirà tot molt seguit. I compta amb això. Giro d'Itàlia, del 3 d'octubre al 25 d'octubre. En aquest cas es mantenen les 21 etapes i ara explicaré el per què, tot i que encara no està confirmat el recorregut definitiu, perquè les tres primeres etapes havien de tenir lloc a Hongria. Es parla ara de Palerm, a l'illa de Sicília, coincidint que havien de volar directament des d'allà, des del País Magiar. I compta amb això, hem dit que acaba el 25 d'octubre el Giro d'Itàlia, doncs la Vuelta a Espanya comença el dia 20, comença 5 dies abans, per tant se solapen les dues grans voltes. La Vuelta en aquest cas és del 20 d'octubre al 8 de novembre, per tant no són 21 etapes, perquè les primeres 3 també s'havien de disputar en aquest cas a Holanda. En aquest cas l'organització Unipúblic ha decidit directament cancel·lar aquestes tres primeres etapes, per tant la Vuelta serà de 18 i donarà la sortida a Irún, com diem, el dia 20 d'octubre.
Jo és que escolto Irún i ja em ve mala llet al cos del que va succeir a Stadium Gal, però vaja. Doncs dit queda, 20 d'octubre, 8 de novembre a la Vuelta, 3 d'octubre, 25 del mateix mes al Giro, i perquè vegis que m'ho he apuntat tot, del 29 d'agost al 20 de setembre al Tour, amb aquesta prohibició que deies de menys de 5.000 persones per esdeveniment esportiu. Simplement per rematar-ho, les primeres curses quan seran? Perquè al final en aquesta desescalada avui tornem a veure futbol de primera divisió i comencem ja a tenir les primeres dates confirmades. Algunes queden molt lluny en el calendari, com la Vuelta, que s'hauran d'abrigar aquest any per competir en ports de muntanya, però les primeres quan seran?
Mira, això també està per confirmar, no el calendari de l'UCI, l'UCI World Tour, perquè aquí ja se sap que el dia 1 d'agost serà la primera de les proves UCI, insisteixo, l'Strade Bianche, una clàssica a Itàlia. S'està parlant, encara no està confirmat al 100%, que la Vuelta a Burgos serà una de les primeres voltes per etapes que es disputaran, en aquest cas ja del 28 de juliol a l'1 d'agost, en qüestió d'un mes i mig, i tot està pendent ara mateix de l'hoquei de sanitat. De fet, hi ha una anècdota curiosa, Adri, és que l'altre dia, el passat dia 7, fa 4 dies, va comparèixer Pedro Sánchez per anunciar una d'aquestes rodes de premsa rutinàries a Moncloa per anunciar mesures per fer front a la Covid, i en una de les preguntes un periodista li va preguntar específicament per la Vuelta a Burgos, si es disputaria o no, i ell va dir que tot estava pendent de sanitat en aquest cas, però estan intentant salvar aquesta Vuelta a Burgos perquè enguany s'espera presència de tots els equips que prepararan en aquest cas el Tour de França i ciclistes de primeríssim nivell. Perquè et facis una idea, tot el calendari està compactat en 3 mesos, s'acabarà al principis de novembre amb aquesta Vuelta a Espanya, després potser queda alguna cursa més, però vaja, perquè ens fem una idea, les clàssiques de les Ardenes, que són aquestes clàssiques de primavera a Bèlgica, passen a principis d'octubre. La París-Roubaix, un altre dels clàssics de primavera que va quedar suspesa en l'últim moment, el 25 d'octubre, per tant, tot un calendari d'un any, o aproximadament un any, perquè recordem que es van disputar res els primers 2 mesos i mig, compactat en qüestió de 3 mesos.
Deies que hi hauria bon cartell a Burgos si acaba duent-se a terme la prova, a més amb un sabadellenc. O sigui que, si et sembla, et deixo pau i anem analitzant amb el David de la Cruz aquest nou calendari ciclístic.
Perfecte, som-hi.
Una abraçada, gràcies.
Una abraçada.
Minut i mig i tres quarts de tres de la tarda. Com dèiem, David de la Cruz tornarà al Tour de França. El ciclista local prendrà part de la ronda francesa si tot va com toca. Tocarem ferro i el que calgui. Amb el Team Emirates, el de Campoamor, no hi era la sortida des del 2014 en la seva única experiència al Tour de França. Sis vueltes i tres giros completen fins ara el currículum del sabadellenc pel que fa a les voltes grans. Anem a conèixer com ha paït la notícia des d'Andorra. David de la Cruz, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
I enhorabona, faràs Tour i Vuelta en principi, el Giro és el Giro, però entenc que com a ciclista professional disputar un Tour és el més gran, no?
Sí, està clar que és molt, que és la cursa més rellevant, no? Que hi ha pel ciclisme i per tant és una notícia superbona. I és una bona notícia que es pugui fer el Tour perquè significa que la situació doncs, actual doncs, torna a la normalitat i que el ciclisme també. I a més, doncs, bueno, la combinació de poder fer dues grans, perquè si un volia fer dues grans aquest any, l'única opció era fer Tour i Vuelta, perquè les altres fer Giro i Vuelta era impossible, i Tour i Giro també. Per tant, doncs, bueno, molt content de fer dues grans, però sobretot de tornar-hi al Tour, no? que com ja has dit, no? És la cursa més gran del ciclisme, i per tant doncs, és una cosa que em fa molta il·lusió fer, i per tant, ostres, tornar-hi a ser-hi és una cosa genial.
Aquest any serà el primer dels tres capítols, de les tres grans, perquè ha canviat l'ordre amb el tema del coronavirus. Tu has tastat les tres grans voltes. Quines diferències hi ha entre el Tour i la Vuelta o el Giro?
Bueno, suposo que la principal diferència és que el Tour, al ser la cursa, doncs, l'esdeveniment és de ciclisme més important que hi ha, doncs és on es respira més tensió, no? També on hi ha més... doncs, bueno, notes més pressió dels mitjans de comunicació, doncs, on hi ha més... doncs, són més periodistes i també, doncs, on els equips volen treure el màxim rendiment, i això es pot veure amb els ciclistes, no?, que tots venen al 200%, i, bueno, és la cursa, doncs, en aquest aspecte que potser hi ha més tensió i també on hi ha més... on és més difícil guanyar-se la plaça i, per tant, qui va al Tour, doncs, acostuma a anar-hi en un estat de forma excepcional, i això, doncs, bueno, es deixa veure al final al nivell de la competició, no?
Encara queden setmanes, mesos, però no sé si has parlat ja amb l'equip, amb l'Emirates, si t'han dit una mica quina és la idea, amb quin rol podries anar al Tour o quin rol tindràs després a la Vuelta?
Bueno, en un principi hem parlat una miqueta sobre línies generals, però encara és massa d'hora, degut a que, bueno, hem de veure com evoluciona les coses. És un any també una mica atípic perquè no hi ha hagut competició gairebé i, per tant, doncs, ningú sap, no?, com estaran els rivals i com estaran els propis corredors dels equips, però bueno, en teoria la idea és sobretot anar amb la idea de que tant Fabio Aru com Pogacar, no?, doncs facin la general, sobretot Fabio Aru, i després jo anar a la Vuelta doncs, amb més llibertat.
Tornarà, si tot va bé, 6 anys després a la sortida d'un Tour, com dèiem abans, des del 2014. En què ha canviat David de la Cruz del que sortia en el Tour del 2014 al que, tant de bo que no hi hagi res estrany, i pugui sortir el del 2020?
Bueno, soc un corredor molt més madur, a més ja vaig amb una experiència en voltes grans, després he estat disputant doncs, voltes com la Volta a Espanya, i per tant vaig molt més preparat, no?, del que anava. Quan vaig anar al Tour del 2014 ho vaig fer amb el Netap Endura, que era un projecte que estava creixent i un equip que ara s'ha convertit en un projecte molt gran, no?, com és el Bora, però en aquella època era un equip doncs, bueno, més modest, més petit, i per tant doncs, amb menys mitjans que el que pot tenir ara, com per exemple el Team Emirates, no? Per tant doncs, bueno, era una situació completament diferent. Era la segona meva volta gran després de fer la Vuelta i, per tant, doncs, bueno, penso que serà completament diferent a com el vaig viure el 2014.
Això és curiós, perquè la teva segona gran ja és un Tour de França, que com dèiem abans, gairebé és com tocar el sostre en quant a participacions per un ciclista professional, i en canvi després 6 anys sense ser-hi, que se t'ha resistit un altre cop a aquest segon Tour. En algun moment fins i tot has dit, a veure si no tornaré mai més al Tour.
Bueno, sí que és cert que sempre tens allà les ganes de tornar-hi, no? Perquè al cap i a la fi doncs, és la cursa, ja et dic, més important i que és més es veu per televisió. I a més jo penso que per recorregut és una volta que se m'adapta millor que la Volta a Espanya, per exemple, no? La tipologia de ports que hi ha, doncs, penso que són més de les més característiques. El 2017 sí que vaig estar molt a prop d'anar-hi amb el Quickstep, però bueno, venia de passar una pneumonia i al final, doncs, vam decidir que millor era no anar-hi, i sí que és cert que amb l'Sky no he tingut opció, per tant, doncs, bueno, estic molt content, sobretot perquè aquest any també el meu programa inicial era fer giro i vuelta, i doncs mira, poder fer el tour després de tot, de com està anant tot, doncs és una cosa espectacular i que em fa doncs encara tenir més motivació de la que ja tenia.
Un premi, per tant, avui ara estàvem parlant ara fa un moment del calendari d'enguany, que és ben estrany, que el repassàvem, i la veritat és que per als que tenim més o menys clàssiques, grans proves, etc., situades en un mes en concret del calendari, l'agenda ha quedat en un segon pla perquè és completament diferent i tot en només qüestió de 3 mesos o així, no quedarà un altre que adaptar-s'hi. Tu com el veus, el calendari que quedarà finalment?
Bueno, és cert que el calendari està molt i molt apretat, no? Que hi haurà moltes curses en diferents llocs i que penso que tant els corredors com tots els components dels equips hauran de fer un esforç molt gran, no? Perquè bueno, serà acabar una cursa i anar directament cap a una altra, no? I sobretot els auxiliars, penso en els mecànics, massatgistes, pensa que la infraestructura que porta el ciclisme de portar camions, vehicles, autobusos, és important, i per tant doncs, fer aquest desplaçament a través d'Europa no és senzill. Però bueno, penso que ara mateix, amb la situació que tenim, doncs, hem de fer l'esforç, que hem d'estar agraïts, no? Perquè això és una bona senyal, no? Que es puguin fer les curses, tot i que sigui doncs, tan apretades, però és una bona senyal de cara també als nostres sponsors i de cara doncs, a l'estabilitat del nostre esport. Per tant, doncs, penso que dintre de tot doncs, podem estar agraïts, que sí que és cert que potser... doncs, tenim aquests mesos comprimits, que es notarà també de cara a l'any que ve, perquè la temporada de la Vuelta a Espanya aquest any acaba el 8 de novembre i el gener ja comencen una altra vegada les curses, que serà molt, molt apretat, però bueno, hem de pensar que és un any excepcional i que, per tant, doncs, toquen fer, doncs, dur a terme mesures excepcionals i uns certs sacrificis, no?
Si tot va com està previst, Vuelta a Burgos i Dauphiné, les primeres proves que faràs?
Sí, bueno, hem de veure si la Vuelta a Burgos al final doncs, es fa, que esperem que sí, perquè és una cursa que a mi m'encanta i sobretot doncs, bueno, començar una altra vegada el calendari, la tornada a la competició doncs, a casa doncs, sempre està bé. Hem de veure si finalment doncs, es pot fer i després doncs, al final ja cap al Tour. També és important, no?, perquè si es pogués fer la Vuelta a Burgos doncs, són 5 dies més de competició que després d'un any tan parat doncs també s'agraeix. També hem de pensar que al final aquest any seran... en lloc de ser 7 etapes seran 5, per tant, doncs, bueno, hi ha una manca de competició i tot el que es pugui córrer, doncs segur que el cos ho agraeix.
A més que aquesta mentalitat no només la tens tu, que molta gent en el pilot la té, i ara parlàvem amb el Pau d'una miqueta del calendari que tindríem, i Burgos, si s'acaba confirmant, fa pinta que tindrà un cartell d'autèntic luxe.
Sí, segur, al cap i a la fi, ostres, doncs, no hi ha curses i les curses jo penso que hi hauran abans del Tour, doncs tindran el mateix nivell gairebé que et trobaràs al Tour, no? Perquè tots els equips doncs, volen anar a aquestes competicions per agafar aquest ritme de competició, perquè hi ha corredors que, bueno, jo en el meu cas he fet 10 dies de competició, però que hi ha corredors que han fet encara menys, o corredors que potser encara ni han corregut, no? Perquè havien de tornar al març, per tant, doncs, bueno, serà curses com la Vuelta a Burgos, el Tour de l'Ain i Dauphiné, doncs seran curses que veurem molt, molt de nivell, i tant de bo doncs, es pugui fer, perquè serà molt important per la cursa.
Vam parlar les primeres setmanes del confinament, crec que era encara més de març via Skype. Entenc que des que us van deixar sortir a la carretera, ara que deies el tema de tenir poc ritme a les cames, pocs dies de competició, des que pots tocar l'asfalt, el corró no l'hauràs tornat a tocar, no?
Bueno, no et pensis, he continuat per fer alguna sèrie d'entrenaments i fins i tot alguna prova d'esforç que m'ha tocat fer, però bueno, ja gairebé tota la carretera. Sí que m'ha servit aquest confinament, no?, per veure que amb el Rodolfo es podia fer un treball molt bo d'altes intensitats, que també era un treball que doncs, potser que més ens faltava, no?, perquè per aquesta falta de competició. I encara continuo. El que passa que sí que és cert que ja diré que el 90% dels entrenaments són a la carretera ja.
Tu estàs, per cert, a Andorra, treballant allà. Allà és on de normal acostumes a fer les teves sessions d'entrenament. Evidentment, per muntanya no serà, per poder treballar tant com vulguis, però hi ha hagut diferències en les mesures preses respecte al que hem tingut aquí les últimes setmanes? Per exemple, entre Andorra i Sabadell, en aquest desconfinament, hi havia restriccions diferents?
Bueno, ara ja no. Ara ja sí que és cert que es pot entrenar amb la mateixa normalitat que es pot entrenar allà baix, el que passa que, bueno, que estàs confinat dins del país. Jo vaig tenir l'opció que perquè per uns motius que havia de fer unes proves mèdiques, doncs vaig poder baixar cap a baix uns dies i també vaig poder entrenar amb normalitat, però ara mateix, doncs gairebé és igual, l'únic que aquí a Andorra doncs no es pot sortir del país i per tant l'únic que pot fer un és pujar i baixar pors.
Que no està malament, també. Després d'unes quantes setmanes en el corró, suposo que també s'agraeix, no? Aquells primers dies, la primera presa de contacte ha de ser especial, no?
Bueno, és tot diferent, no? Perquè la pedalada és diferent i el primer dia que vaig agafar la bicicleta de carretera la sentia molt, molt estranya, no? És allò que dius, ostres, quina sensació més diferent a la de pedalar, no? Després ja, quan un porta 3-4 hores, ja torna a agafar el ritme normal, però el primer dia sí que va ser una sensació molt curiosa, no? De dir, ostres, que diferent.
Deies que has baixat, has estat a la Costa Brava fent aquestes proves que comentaves. Entre unes coses i unes altres, per Sabadell fa quant que no passes?
Doncs mira, des de Nadal que vaig anar ja amb els familiars no he pogut baixar, no? Perquè com que encara no es podia fer aquest desplaçament entre províncies perquè ens trobaven en fases diferents, doncs ja fa dies que no he pogut baixar i per tant tampoc he pogut veure la família des de ja fa mesos, més que per alguna trucada per WhatsApp d'aquestes de videoconferències que es fan ara, però res més, a veure si ja passa tot això i ja ens podem tornar a trobar tots junts.
Tant de bo que sí, mig any, sense passar per Sabadell, sense passar per casa, per veure els familiars, déu-n'hi-do. Vaja, en definitiva, David, per acabar, que el primer any al Team Emirates, entre unes coses i unes altres, confinament, proves diferents, anar al Tour, aquest no l'oblides segur, eh?
No, està sent un any molt especial, no?, d'alguna forma o d'una altra, però bueno, sí que és cert que han sigut mesos durs per tothom, sobretot malauradament pels que ja no hi són, no?, que s'han quedat pel camí, però bueno, tant de bo que tot el que hem tingut així de més dolent o més inestable durant aquesta primera part de l'any sigui, es converteixi en una forma més positiva a la segona part i que aquests darrers 6 mesos que queden del 2020 doncs puguin ser més especials i que ens quedi un bon record, no?, d'aquest 2020.
Doncs David de la Cruz, com sempre, ha estat un plaer xerrar una estona amb tu de ciclisme. Estarem pendents de la sortida, si és que es fa, de la Volta a Burgos per veure quin dorsal porta el ciclista sabadellenc, el David de la Cruz, i evidentment també ni t'explico quan arribi al Tour de França. Una abraçada enorme, cuida't molt.
Moltes gràcies, una abraçada a vosaltres.
Hotel Suís.
Informacions en format més breu. Futbol femení, Candela Andújar ha renovat amb el Futbol Club Barcelona fins al 2022.
Estoy muy contenta de poder anunciar mi renovación por 2 años más con el Barça y agradecer muchísimo la confianza que ponen en mí para que pueda seguir creciendo, para que pueda tener experiencia, para coger minutos y afrontar nuevos retos.
L'atacant barbarenca nascuda a Sabadell acabava contracte aquesta temporada i diferents equips europeus s'havien interessat per ella. Aquesta campanya ha disputat una quinzena de partits en Lliga amb el primer equip blaugrana. I encara en futbol, Dani Muela fa el salt a tercera divisió. El davanter sabadellenc, després d'un any al Palamós, deixa la primera catalana per signar per l'Esport Club Granollers.
Muy contento y muy feliz porque es una categoría muy bonita, que ya tengo experiencia en ella porque ya he jugado varios años, llevo varios años que me encuentro muy bien, tanto físicamente como mentalmente. Estoy muy contento por la confianza de Granollers y por la confianza de Solivellas y espero no defraudarle con mucho trabajo, mucha humildad y ayudar al equipo en todo lo que haga falta.
El punt ha sorgit del futbol base del centre d'esports ha estat al Sabadell Nord en un parell d'etapes, l'última fa un any. Ara jugarà al carrer Girona, com escoltàveu, entrenat pel també exarlequinat José Solivellas, el tècnic de l'Esport Club Granollers. I l'assistent del Col·legi d'Àrbitres de Sabadell Vallès Occidental, Mariona Peralta Hayes, ha estat assignada per fer de linier en els partits de la fase d'ascens a segona B del 18 al 25 de juliol a Badalona. La col·legiada també està convocada a les proves d'ascens a segona A. Recordem que és assistent de segona B des de l'any 2018. Més coses, el grup Zarraona, de la seva banda, ha confirmat la seva porteria per la pròxima temporada. L'endemà de fitxar Ibi Arcusa, del Natació Sabadell, l'equip arraonista ha incorporat també l'altre porter de la plantilla, Biel Fernández, que procedeix del Cerdanyola, de segona B. El conjunt dirigit per Darío Martínez, a partir d'aquesta campanya, ja compta amb 4 cares noves per afrontar el nou
projecte a tercera divisió. I per últim, el Bar Gràcia està sent un estiu de retorns, confirmades les tornades de Carles Bonàs i de Sergi Laliga, i també la de Xavi Vilella com a tècnic del filial i el juvenil femení. La sabadellenca Clàudia Marrugat també aterra al carrer Bocaccio de nou, en aquest cas procedent del Gavà, i per reforçar la primera línia del primer equip femení graciec. L'entrenadora d'aquest sènior femení serà Carol Carmona. D'aquesta manera arribem pràcticament a les 3 de la tarda. Demà més teca aquí a l'Hotel Suís. Tancarem la setmana amb el programa de divendres. A part del que ens deixi el dia a dia en clau centre d'esports, parlarem també precisament amb Mariona Peralta, amb la col·legiada del Comitè de Sabadell Vallès Occidental, que farà d'assistent en aquests playoffs de tercera a segona B i que farà les proves per pujar com a assistent a segona divisió A. També tindrem una mica d'embol en una setmana clau pel futur de la primera nacional. El que toca fer ara és enviar-vos una abraçada del control de so del Roger Benet. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Ja sabeu que podeu continuar informats a radiosabadell.fm, podeu trobar allà també aquest mateix programa i podeu continuar fent les vostres promeses al Twitter i a l'Instagram de Ràdio Sabadell, @RadioSabadell. Demà divendres les llegirem, igual que hem fet avui. Adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.